Bona tarda, són les 7. Us parla Pere Gallifa.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Unes 2.500 persones accedeixen gratuïtament a les piscines municipals aquest cap de setmana. Marc Pijoan, bona tarda.
Bona tarda, Pere. És una mesura d'urgència que va prendre l'Ajuntament perquè els sabadellencs passessin millor l'onada de calor. En principi, el pic d'aixafogó ja està superat. Juli Fernández, és alcalde accidental.
Les temperatures baixaran encara una mica més i, per tant, aquesta fase de prealerta, en el moment en què el Centre d'Emergència de Catalunya desactivi el seu avís, doncs nosaltres, en funció de les previsions meteorològiques, també prendrem aquestes decisions, però en aquests propers dies seguirà fent calor, per tant, no calor extrema, sinó que farà calor, per tant, la gent també que segueixi tenint cura d'estar hidratada i de no exposar-se al sol en les hores de més calor.
Dissabte a les 2 de la tarda els termòmetres marcaven 38 graus a Sabadell.
Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, demana canviar els criteris per accedir a les beques menjador.
Unes beques que cada any demanen més famílies.
El que nosaltres observem és que hi ha hagut un creixement durant els últims anys, pràcticament des del curs 2015-2016, pràcticament amb 800-900 sol·licituds de beques menjador més. És veritat que després, durant el curs, van entrar noves sol·licituds que també es van aprovant i, per tant, el tancament de curs sempre sol ser molt superior al de l'inici. Però és veritat que això ja és indicatiu, doncs, de que les beques menjador, malgrat unes circumstàncies econòmiques que sembla que van clarament a la millora, que significa una reducció en la taxa d'atur, malgrat doncs, que això hauria de poder indicar que aquestes sol·licituds anirien bimbant o anirien baixant, doncs és just el contrari i significa que van augmentant.
Jiménez considera que si no fos per les ajudes dels municipis, les famílies no es podrien beneficiar d'aquesta prestació.
I en esports, la nedadora de natació Sabadell, Marina García, continua superant sèries a Glasgow.
Fa menys de mitja hora que la de Barcelona s'ha classificat per la final dels 200 braça del Campionat d'Europa, que es disputa aquests dies a Escòcia. Avui també han competit Emma García i Marc Sánchez.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González, de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Passen gairebé 3 minuts de les 7 de la tarda. Obrim pàgina de serveis. Acabem de passar 2 dies amb alerta per la calor. A veure si, com dèiem en titulars, afluixa en una mica les temperatures. Ens ho explica l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La jornada d'avui ve marcada de nou per la inestabilitat amb xàfecs que han crescut primer al sector del prelitoral, però també al Pirineu i Prepirineu, i posteriorment durant les properes hores aniran afectant també a sectors del nord de la Catalunya central i punts en conjunt de l'interior del quadrant nord-est. De tota manera, a partir de la nit minvaran i quedaran una nit i una matinada força plàcida. Si bé es formaran intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral sud. De cara a demà, però, la inestabilitat anirà més. S'espera ja el creixement de nuvolades a punts de muntanya arreu del país a partir de mig matí i durant la tarda s'espera precipitació. Els xàfecs i les tempestes seran més intensos i també més extensos amb la probabilitat de que puguin ser a punts especialment del Pirineu, Prepirineu i altres sectors també del quadrant nord-est i la Catalunya central d'intensitat forta, és a dir, que puguin acumular amb probabilitat baixa els 20 mil·límetres en només mitja hora. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Ja hem donat un cop d'ull al cel, anem a mirar què passa a la terra, les carreteres que ens envolten, i podem dir que es nota que l'agost ja avança perquè les carreteres estan força tranquil·les. Per exemple, a la ronda litoral hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions al nus de la Trinitat en sentit nord i 4 més al nus del Llobregat cap al sud. Dins de la ciutat comtal només trobem circulació densa a l'alçada del Bon Pastor i la Verneda a la ronda litoral. Si heu de passar per aquestes vies, tingueu paciència. I entrem en matèria. L'escriptora sabadellenca Lluïsa Forrellat podria tenir una desena de novel·les inèdites a la seva Torre de Bellaterra. Malgrat que no va publicar res des de 2011, la seva activitat creativa no va aturar-se mai i hauria acumulat diversos originals a casa seva. Forrellat va morir aquest cap de setmana a l'edat de 91 anys i era coneguda per guanyar el Premi Nadal el 1953 per la novel·la Siempre en Capilla.
De fet, quan va guanyar aquest premi, Forrellat només tenia 26 anys i no va publicar res més fins als anys 2000. Una de les persones que la va animar a treure a la llum els seus manuscrits va ser Francesc Ventura, amic de l'escriptora.
Però la relació forta l'hem tingut aquests últims 20 anys amb motiu de pressionar-la al màxim perquè el que anava escrivint s'ho anava guardant i no publicava res des de que havia guanyat el Premi Nadal a principis dels 50 i no havia editat mai més res. Hi havia molta gent, inclús de per aquí al veïnat, gent de Sabadell, gent ficats en el món de la cultura, que deien que era impossible que hagués escrit mai més res, perquè havent guanyat el Premi Nadal, com era possible que no havia publicat mai res?
Des de la publicació de Foc Latent, el 2006, la seva segona novel·la, Forrellat en va publicar 4 més, fins a la mort de la seva germana el 2013. Des d'aleshores, cap altra obra seva s'ha arribat a les llibreries. Ventura apuntava una explicació per aquesta segona etapa de silenci.
A partir de la mort de la germana, era un cas d'aquests que sol passar amb germans bessons, no? Hi havia molta compenetració entre elles dues i es refiava molt de la crítica molt dura que li feia la seva germana. El no tenir aquest recolzament no s'ha refiat de ningú més i això l'ha estat fent dubtar constantment de si els retocs que estava fent per polir, perquè era molt exigent amb ella mateixa, jo penso que això és el que ha anat retrasant el que no hagi sortit cap més novel·la.
Tot i no publicar, l'activitat literària de Forrellat no es va aturar. Per aquest motiu, Ventura afirma que a la seva Torre de Bellaterra l'escriptora acumulava diverses obres inèdites que podrien arribar a la desena.
O sigui que ella, la prova és que ha publicat mitja dotzena de novel·les aquests últims anys i, en canvi, jo sé segur, perquè he estat a casa seva diverses vegades, que en queden potser 8 o 10 d'inèdites que no s'han publicat.
Que aquestes obres arribin a mans dels lectors dependrà ara de la voluntat que tingués la seva autora, molt exigent amb ella mateixa abans de publicar qualsevol llibre. També dependrà de l'interès que hi tinguin els seus nebots, hereus del seu llegat, i l'editorial amb qui va treballar tota la vida, Angle Editorial.
Notícies Vespre.
Aquest passat cap de setmana, per primera vegada, totes les piscines municipals de Sabadell han completat l'aforament, inclosa la bassa. Gairebé 2.500 sabadellencs han accedit gratuïtament a les piscines municipals durant l'alerta de calor.
Entre dissabte i diumenge, més de 13.000 persones, moltes de fora de Sabadell, s'han banyat a una de les 5 piscines. L'alcalde accidental, Juli Fernández, diu que el govern municipal va aplicar l'ordenança que permet, un cop activada l'alerta, deixar entrar gratuïtament els residents.
Durant aquest cap de setmana hem estat en una situació excepcional, de temperatures molt elevades, i en el moment en què les temperatures passaven del nivell en el que s'ha d'activar l'alerta, doncs l'Ajuntament de Sabadell, el govern de la ciutat, va decidir aplicar aquesta alerta, i això comportava que s'activés l'ordenança que fa un parell d'anys vam modificar per tal de que en aquestes situacions les piscines s'obrissin als ciutadans i ciutadanes de Sabadell de manera gratuïta.
Els ciutadans que es van poder beneficiar d'aquesta mesura ahir i abans d'ahir van ser 2.433. L'Ajuntament també va preveure prestar especial atenció a les persones dependents.
En l'àmbit de la dependència i de les persones amb teleassistència, el que hem fet ha sigut activar els protocols, això vol dir trucades telefòniques per tal de donar els consells, per tal de si en algun cas hagués calgut doncs desplaçar-hi mitjans d'urgència, això no ha sigut necessari. No hi ha hagut en l'àmbit de la població que està coberta per aquests serveis, no hi ha hagut cap incidència.
A Sabadell es van sobrepassar 38 graus centígrads el dissabte. A les dues del migdia, les fonts ornamentals de Sabadell estan engegades ininterrompudament a les hores de més intensitat de calor. A més, continuen oberts 5 centres cívics, la biblioteca Vapor Badia, els casals d'avis i els ambulatoris, tots ells equipaments on hi ha aire condicionat i on la població es pot refugiar de la calor. Pel que fa a les actuacions que la Creu Roja Sabadell du a terme amb les persones que viuen al carrer, durant el cap de setmana seran atès 10 i se'ls ha donat aigua i menjar.
La Fundació Humana recupera 14 tones de roba usada a la ciutat durant el primer semestre de l'any per promoure la reutilització i el reciclat. La roba, dipositada en els seus contenidors, té dues destinacions. El 69% es tracta a la planta de preparació per a la reutilització de l'Ametlla del Vallès i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge.
Per a Joan Carles Montes, del Departament de Comunicació d'Humana, la Fundació assegura que en el servei s'acompleixen dues finalitats.
D'aquesta donació se'n fa una gestió totalment transparent per obtenir-ne recursos, principalment recursos que s'utilitzen per finançar projectes de cooperació i desenvolupament. Per tant, de les donacions de roba se n'extreu una finalitat social i també una finalitat ambiental, perquè tota la roba usada que podem reutilitzar, doncs bé, és un residu tèxtil que no va parar a l'abocador, per tant, no serà incinerat i, per tant, evitem emissions de CO2 a l'atmosfera.
Al conjunt de la comarca, la recollida arriba fins a les 435 tones. Aquest registre equival a 900.000 peces de roba, les quals Humana dona una nova sortida al mercat. Tot plegat representa un estalvi de 1.378 tones de diòxid de carboni a l'atmosfera, cosa que el planeta agraeix. El Vallès Occidental és la segona comarca on la Fundació recull més peces de roba, després del Barcelonès i per sobre del Vallès Oriental. Montes assenyala que calen més punts de recollida.
Quants més punts de recollida tenim al nostre abast, s'incrementen els percentatges de recollida. Pensem que, segons l'Agència de Residus, només es recupera un 10% de tota la roba de què ens desfem. És a dir, que encara hi ha un 90% d'aquest residu tèxtil que, pel motiu que sigui, no va parar a mans d'un gestor autoritzat.
A Catalunya, l'entitat sense ànim de lucre ha recuperat 2.375 tones de tèxtil usat durant el primer semestre del 2018. Aquest registre equival a 4,9 milions de peces de roba recuperades.
El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, alerta que el nombre de sol·licituds de beques menjador no para d'augmentar curs rere curs escolar. A més, Jiménez també critica el sistema actual de bonificació, que carrega la meitat del cost als ajuntaments.
I és que actualment la Generalitat només atorga el 100% de la beca si les famílies presenten un informe social que la situa en una situació de desemparament.
Es dona una paradoxa, i és que famílies que en aquests moments estan fent la sol·licitud per una beca menjador i que estan demostrant davant l'administració que no tenen cap tipus d'ingrés, si no obtenen aquest informe social en el qual avisa del perill de situació de desemparament de la família, doncs no reben una beca al 100%, sinó al 50%. I per tant s'està costejant només la meitat d'una beca menjador amb una família que t'està dient que no té cap mena d'ingrés.
Per aquest motiu, la majoria de famílies només reben la meitat de la bonificació per part del govern, mentre que l'altre 50% l'ha de finançar el municipi.
És a dir, ha de primar uns criteris que siguin econòmics. Aquelles famílies que demostrin davant l'administració que tenen ingressos molt baixos o ni tant els ingressos han de poder obtenir una beca al 100%. Perquè al final, aquesta família que no tingui l'informe social i estigui dient a l'administració que no té cap tipus d'ingrés, el 50% restant que no pot costejar l'acabarà costejant l'Ajuntament. El sistema de beques menjador s'aguanta per les aportacions que acabem fent des dels ajuntaments complementant les beques que acaba donant la Generalitat, perquè aquestes no són completes.
Segons el també alcalde de Castellà, l'augment de les sol·licituds de les beques menjador en un context en què cada dia hi ha més persones en feina indica una clara precarització del treball.
Doncs malgrat que les famílies estiguin treballant en aquests moments, ni tan sols poden arribar a uns ingressos mínims i que, per tant, necessiten de suport alimentari dels seus fills i filles que porten a les escoles de primària per tal de poder continuar tirant endavant. Aquesta és una situació que jo crec que apunta a una precarització absoluta del mercat laboral. És veritat, doncs, que la taxa d'atur ha baixat, però la precarietat en el món laboral, pel que fa referència als ingressos que es cobren, com també la temporalitat, doncs ens indica doncs, que estem en una situació social greu.
En aquest sentit, l'aposta de la comarca pel sector industrial aportaria llocs de treball de qualitat i estable, segons Jiménez.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
I ara, dues propostes per tota la família. La primera, cinema a la fresca, a ritme de musical. I like to be in America, okay by me in America, everything free.
amor es fa fi in America.
Com ja haureu identificat, es tracta de West Side Story, la famosa pel·lícula de Jerome Robbins i Robert Wise.
Amb una banda sonora signada per Leonard Bernstein, que inclou temes tan populars com aquest que estem escoltant, America. El musical explica la història de Romeo i Julieta, però adaptada als anys 60 als Estats Units. En trobem amb dues bandes de joves, els Sharks, migrants porto-riquenys, i els Jets, nord-americans d'origen anglosaxó. Com el clàssic de Shakespeare, les dues parts estan enfrontades i el conflicte sorgeix quan la Maria, porto-riquenya, i el Toni, nord-americà, s'enamoren. La projecció serà a les 10 de la nit a la plaça Pompeu Fabra de Can Uriac.
I pels més petits de casa, avui arrenca un taller a la Biblioteca Vapor Badia.
Es titula L'univers del petit príncep i durarà tot el mes d'agost. Els infants, a partir de 5 anys, podran visitar l'exposició sobre el llibre de Saint-Exupéry i fer una manualitat per decorar la seva habitació. Estarà obert de dilluns a divendres, de 10 del matí a 9 del vespre.
I ara anem a repassar actualitat en un format més breu. Notícies de Sabadell, com ara que el grup municipal d'Esquerra Republicana defensa els símbols independentistes i els llaços grocs al carrer.
Responent als comunicats de Ciutadans i el Partit Popular, els quals demanaven a l'Ajuntament retirar aquestes manifestacions de l'espai públic per tal que sigui neutre. Els republicans defensen la pluralitat i la llibertat d'expressió als carrers. A més, responsabilitzen ambdós partits d'alguna eventual agressió per aquesta qüestió. Juli Fernández és l'alcaldable d'Esquerra.
La dreta extrema que busca és precisament la confrontació i el trencament. Nosaltres no ens trobaran ni en la confrontació ni en el trencament, però sí que el que estan intentant és que hi hagi situacions d'aquest tipus. Per tant, el que és el responsable d'aquestes situacions és el que les cerca i les instiga, i en aquest cas és la dreta extrema, amb Ciutadans d'una forma molt evident, i el Partit Popular, doncs, si també s'hi afegeix, doncs també.
Fernández considera una greu irresponsabilitat que Ciutadans animi els seus simpatitzants a retirar aquests símbols.
Nous cartells per indicar els espais on els gossos poden anar sense lligar.
Es troben al Parc de Catalunya, al Parc de la Clota, prop de la plaça de Conrad Crespí, i al Parc de la Romeu. L'objectiu és senyalar aquestes zones i recordar a la ciutadania les condicions que cal complir per poder deixar lliures aquests animals. Els cartells indiquen que els gossos potencialment perillosos han d'anar lligats i amb morrió, i que sempre han d'anar acompanyats. Pel que fa als gossos, han d'estar identificats, censats, i han de tenir els controls sanitaris reglamentaris i actualitzats.
I una bona notícia pels que ens quedem a Sabadell: a partir d'ara, a partir d'avui, la zona blava de la ciutat és gratuïta, un fet que s'allargarà fins al 20 d'agost.
A la ciutat es compten 1.500 places d'estacionament de zona blava en servei, repartides entre el centre, l'Eix Macià i el Mercat de la Creu Alta, unes zones controlades a través de 63 màquines expenedores d'etiquets. El període coincideix amb el tancament de diferents establiments als principals eixos comercials per les vacances d'estiu.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. ¿Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez-Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Anem a repassar altres notícies més enllà de Sabadell i la comarca i comencem per una notícia que ha aparegut aquesta tarda. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 82 anys com a presumpte autor de la mort de la seva dona de 78 al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. La policia hauria rebut una trucada d'una persona passada a la una del migdia informant-los que els seus pares estaven ferits a dins de casa seva. En arribar al domicili, la dona ja havia mort a causa de les ferides provocades per arma blanca. L'home també estava ferit greu per arma blanca i ha estat traslladat a un hospital. Els Mossos han detingut l'home com a presumpte autor d'un homicidi i han obert una investigació per aclarir aquests fets. I altres qüestions. El cas del màster de Pablo Casado arriba al Tribunal Suprem.
La jutge que porta el cas, Carmen Rodríguez de Medel, veu indicis de criminalitat en l'actuació del president del Partit Popular. Ha arribat a aquesta conclusió després d'interrogar professors i companys del líder popular. Com que és diputat i, per tant, ha forat, la causa es trasllada a la segona sala del Suprem. Per la seva banda, la Universitat Juan Carlos no té constància dels treballs que haurien permès a Casado superar els 20 crèdits que no li convalidaven.
Oriol Junqueras i Raül Romeva consideren que el judici de l'1 d'octubre no serà just, ja que consideren que serà polític i una vergonya democràtica.
En un article escrit des de la presó de Lledoners, els dos polítics empresonats afirmen que se'ls acusa d'uns delictes que no han comès i demanen a la ciutadania que mantingui una actitud cívica. La carta ha estat publicada per La Vanguardia.
Pedro Sánchez defensa el rei Felip VI després de reunir-se amb ell al Palau de Marivent.
Des de Mallorca, el president espanyol ha defensat la presència del monarca als actes de commemoració del primer aniversari de l'atemptat de Barcelona del 17 d'agost. Malgrat les crítiques que el Borbó ha rebut per part de la Generalitat i els partits independentistes, Sánchez ha afirmat que el rei entén l'Espanya plural i que sempre ha bastit ponts amb Catalunya.
Els terroristes dels atemptats de Barcelona i Cambrils tenien altres possibles objectius, Benicàssim i el festival de música reggae Rototom.
Així apareix en el sumari al qual ha tingut accés La Razón, on es recull la informació d'un telèfon mòbil rescatat entre les runes de la Casa d'Alcanar després de l'explosió. En aquest consta com 4 dies abans dels atemptats, els terroristes havien fet cerques per buscar informació de la localitat de Benicàssim i d'esdeveniments que hi tenien lloc. Aquests potencials objectius se sumen a d'altres llocs que també havien estat estudiats per la cèl·lula jihadista, com la Sagrada Família o el Camp Nou, on planejaven atemptar el 20 d'agost coincidint amb l'arrencada de la Lliga de Futbol.
Un quart i mig de 8 del vespre és l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho avançàvem en titulars. La nedadora del Natació Sabadell, Marina García, s'ha classificat per la final del 200 braça de l'Europeu de Glasgow. La barcelonina ha acabat quarta de la seva sèrie amb un temps de 2 minuts, 24 segons i 64 centèsimes. Aquest és el quart millor registre de totes les participants i la final es nedarà demà a la tarda.
Serà quan faltin 5 minuts per arribar a 6:45 del vespre i la nedadora del club buscarà penjar-se una medalla a la cita escocesa. Avui a les semifinals García s'ha mostrat molt competitiva i demà lluitarà per un lloc al podi de Glasgow. Aquesta tarda, per cert, també ha participat en aquests europeus Emma García, la nedadora de natació Sabadell, juntament amb la resta de l'equip espanyol de natació sincronitzada. Ha acabat en quarta posició a l'exercici de rutina tècnica. El combinat estatal ha acabat per darrere de Rússia, Ucraïna i Itàlia. Per contra, aquest matí, Marc Sánchez, del club, també ha acabat vuitè a la seva sèrie dels 200 metres lliure i ha acabat fora de les semifinals.
El Centre d'Esports Sabadell segueix la seva preparació de cara a l'inici de Lliga. Els de Toni Sarigrat han disputat aquest cap de setmana el quart partit de pretemporada i ho han fet amb triomf. Els de Toni Sarigrat van guanyar per 0-2 al Vilanova de Primera Catalana. Miguel González i Edgar Hernández van ser els golejadors.
Aquest és el segon triomf de pretemporada en 4 partits disputats. Contra el Vilanova, el conjunt arlequinat es va mostrar molt superior i va mereixer endur-se el triomf de manera clara. Un dels jugadors més destacats d'aquest duel, David Acedo, diu que sempre és important guanyar per agafar confiança.
Sí, sempre és important guanyar, et dona confiança, marcar 2 gols a part, sempre busques que tenir gol, no? Portar dos partits perdent, que si no marquem gol, ens pot tachar potser que falta gol com l'any passat, que diuen, no? Que tants empats que ens costava marcar, i millor manera que el punta marqui gol, una jugada de BP marquem, això ens dona confiança pels següents partits i a seguir marcant i intentar guanyar, que sempre dona confiança.
L'ex del Vilafranca, una de les notícies més positives d'aquesta pretemporada del centre d'esports, va jugar els 90 minuts de partit i va demostrar de nou que se sent important en aquest conjunt.
No, m'he quedat pues, molt còmode. Vaig començar els primers partits jugant 70 minuts, que això dona confiança, i bueno, contra el Girona va donar uns minuts, contra un primera divisió, que qualsevol jugador és un somni jugar contra un primera divisió, i avui pues, 90 minuts que va bé per les cames, va bé per guanyar confiança i per intentar coses que després a la Lliga t'han de sortir bé. Aquí si falles a lo millor doncs, et condiciona tant i content per jugar els 90 minuts i per guanyar físic, confiança i tot.
El club encara no ha confirmat quin amistós disputarà durant aquesta setmana un cop anul·lat el que estava previst jugar contra el Peralada.
I no deixem el futbol perquè el Mercantil i el Sabadell Nord han disputat aquest cap de setmana un bonic derbi sabadellenc de pretemporada. Els de la zona nord, amb un gol d'Alejandro Alegría, es van endur el triomf per la mínima.
Aquest era l'últim compromís dels de Quico Díaz abans d'aturar-se en aquesta pretemporada. Després d'aquest duel contra el juvenil del Mercantil, el tècnic ha deixat 10 dies lliures als seus jugadors, que tornaran als entrenaments a partir del 16 d'agost. En tot cas, el golejador arlequinat en el derbi contra els graciencs destaca el treball de tot l'equip en l'aspecte ofensiu.
Siempre aportar el golito, aunque sea defensa, siempre tenemos un poquito de autoestima, pero bueno, tampoco es lo que buscamos. Estamos buscando más circulación de valor, más aspectos ofensivos y tanto en Mercantil ya pudimos trabajar eso. En Prat y en Sardañola estuvimos trabajando más defensivamente, donde se pudieron ver los errores y eso, ya te digo, con Mercantil, pues eso, ir un poquito más allá con balón y aspectos ofensivos, trabajarlos bien.
El Mercantil, per la seva banda, s'estrenava en aquesta pretemporada. El tècnic, Dani Fernández, posa bona nota als seus jugadors, tot i perdre contra un rival, això sí, que estava més rodat que el seu conjunt. El tècnic mercantilista diu que les sensacions, a aquesta alçada de pretemporada, són molt positives.
Sí, estem millor que comparant amb la temporada passada. En aquestes altures doncs, estem millor que la temporada passada. Continuem mantenint aquestes coses que ens feien l'any passat un equip molt competitiu i difícil de guanyar, que no són un equip d'encaixar gols i de no rebre ocasions, que al final el futbol és no rebre ocasions, perquè encaixar gols potser te'n fan 20 i encaixes un gol, no? I et quedes en aquesta... No? El tema és no rebre ocasions de gol. No són un equip que pràcticament no ens fan ocasions de gol. Són un equip que generen ocasions de gol. Sí que és veritat que una mica el que ens passava la temporada passada ens costa moltíssim concretar-les.
Un Mercantil que diumenge va tornar a jugar, en aquest cas contra el Camp Parellada de la tercera divisió, un duel que també va acabar 0-1 amb derrota dels graciencs. El pròxim amistós dels mercantilistes serà dissabte a 6:45 del vespre contra el juvenil del Castelldefels.
Canviem d'esport. En ciclisme, David de la Cruz ha acabat 51è a la Clàssica de Sant Sebastián. El sabadellenc torna a la competició després de la seva participació al Giro d'Itàlia.
La prova basca se la va endur un excompany de la Cruz al Quick Step, Julián Alaphilippe. Aquesta era la penúltima prova del ciclista sabadellenc en la prèvia de la Vuelta a Espanya, el gran objectiu del de Campo Amor. Demà, el corredor de l'Sky iniciarà la Vuelta a Burgos.
Més actualitat esportiva en un format més breu, el xilè Arturo Vidal ha estat presentat com a nou jugador del Futbol Club Barcelona.
Vidal ha signat per les pròximes 3 temporades i en la seva presentació s'ha mostrat feliç de poder jugar, diu, entre d'altres, al costat de Leo Messi.
Enfrentar a Messi siempre es algo lindo porque te enfrentas al mejor de la historia y ahora que lo voy a tener de compañero espero estar a la altura, ayudarlo en todos los desafíos y ayudar al equipo, como te digo, a ganar todo.
Raúl Tamudo s'incorpora a l'equip de Rufete en la direcció de futbol professional de l'Espanyol.
L'exarlequinat i també exjugador blanquiblau aportarà el seu coneixement en les tasques de l'àrea esportiva del Club Perico.
El Badalona és el nou guanyador del torneig d'històric del futbol català.
Els escapulats es van desfer a la final del Sant Andreu, després d'arribar amb empat a 1 a la final al final dels 90 minuts. A la tanda de penals, els andreuencs en van fallar fins a 3 i el títol va viatjar cap a Badalona.
En bàsquet, l'empresa Grífols es convertirà en el màxim accionista del jugador Joventut de Badalona després de l'ampliació de capital prevista per d'aquí un mes.
D'aquesta forma es garanteix la viabilitat financera del futur de la penya. El pròxim propietari de l'entitat, això sí, ha mostrat la confiança en els actuals gestors, encapçalats pel president Juan Morales.
I no deixem el món de la cistella perquè els amants del bàsquet hauran de seguir pagant per gaudir de la Lliga Endesa.
Aquesta tarda s'ha fet oficial que Movistar Plus ha renovat per 3 anys més l'acord amb l'ACB fins al 2021. A part de la Lliga, la plataforma de Telefònica també té els drets de la Supercopa Endesa i la Copa del Rei.
Moltes gràcies, Marc. És hora d'anar marxant. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà als butlletins horaris que arrenquen a les 10 del matí. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.